Mestres, professors i metges col·lapsen Barcelona amb una vaga massiva, sobretot a l'educació, però també a la sanitat. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La vaga a l'educació s'ha convertit aquest divendres en un clam contra les millores pactades pel govern amb Comissions Obreres i la UGT i que la majoria de mestres i de professors consideren insuficients, Joan Bota.
Els docents, amb el suport avui dels estudiants, exigeixen al govern renegociar l'acord subscrit pels sindicats minoritaris i adverteixen que, en cas contrari, el curs no acabarà amb normalitat. Mentrestant, a la sanitat, novena vaga avui de metges per demanar millores salarials i la fi de les guàrdies de 24 hores.
Barcelona, Sara Canyete i Mònica Mas.
Sí, bon dia. Els sindicats convocants, entre ells els majoritaris, creuen que la vaga del sector educatiu d'avui, amb milers de persones al carrer, obliga el govern a reobrir la negociació i, de fet, el comitè de vaga s'avança i proposa dia i hora dimarts que ve. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
Convidem el conseller Dalmau a seure's a negociar la setmana que ve, a les 10 del matí, a la Universitat de Barcelona.
De moment, el govern respon que no li consta aquesta invitació i que no té prevista cap reunió.
Pel que fa als metges, més d'un miler, de fet, de metges s'ha manifestat aquest matí des de l'Hospital del Mar i fins al Parc de la Ciutadella, una manifestació amb una afluència similar a les anteriors, uns 1.500 facultatius, com dèiem. Recordem que els metges porten des de l'octubre fent dues vagues a la setmana i el cost econòmic i la càrrega de feina és molt alt. I no pararan, diuen, fins que la consellera Olga Pané els escolti. La doctora Núria Canyete és digestòloga i delegada sindical de Metges de Catalunya.
Un cop més, la consellera va fer el que ens tenia acostumats com a gerent, a no aparèixer, a no parlar, a no escoltar.
Bé, doncs ja ho veieu, a Barcelona bullen els carrers, mentre a Madrid la tensió és a dins dels socis de govern, a la Moncloa.
El Consell de Ministres, on s'ha reduït l'IVA dels combustibles, entre altres mesures per mitigar els efectes de la guerra a l'Iran, ha començat amb dues hores de retard per l'exigència de sumar, d'incloure i congelar els desnonaments i els lloguers.
Madrid, Paula Brujats.
I el xoc s'ha salvat a última hora dividint les mesures en dos paquets. Un primer amb la rebaixa de l'IVA dels combustibles i l'energia i amb bonificacions per a transportistes i agricultors, que té garantits els vots al Congrés. El segon paquet, el que reclamava sumar, congela els preus dels lloguers, però no té majoria per sortir. Pedro Sánchez acaba de minimitzar el xoc amb el seu soci de coalició.
Tenemos consejos de ministros que duran más, otros duran menos. Lo importante es que el Consejo de Ministros ha puesto encima de la mesa un paquete de medidas de 5.000 millones de euros, en donde se responde a lo importante y a lo urgente.
Les mesures costaran 5.000 milions d'euros a l'Estat i s'endurirà també el control a les empreses per evitar que s'enriqueixin amb la guerra.
Bé, doncs, mentrestant, a l'Iran, Israel ha matat avui el portaveu de la Guàrdia Revolucionària Iraniana i ha tornat a bombardejar Teheran, coincidint amb l'any nou persa.
Benjamin Netanyahu, que s'ha compromès a no atacar més infraestructures energètiques, parla ja d'operacions terrestres, mentre que l'Iran continua llançant míssils contra Israel, però també contra els seus veïns del Golf.
I atenció també avui a això. Identificats tres casos d'una malaltia minoritària transmesa per un donant de semen.
La investigació va començar a partir d'una pacient de Lleida.
Anem cap allà. Estela Bussó.
A la noia, nascuda per reproducció assistida, se li inflava la cara i altres parts del cos i es va constatar que la causa era hereditària. A través de la clínica de fertilitat es va comprovar que l'alteració genètica provenia del donant de semen i que dues persones més concebudes a partir de la mateixa esperma també la presentaven. Els investigadors proposen que les proves que es fan als donants incloguin també la detecció de la variant que provoca l'angioedema hereditari.
Mentrestant, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ofereix al govern aprovar un altre suplement de crèdit si finalment no s'arriba a un acord de pressupost.
En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ofereix aquesta garantia.
Els recursos no faltaran. Els ajuntaments tindran recursos, les famílies tindran recursos, les escoles tindran recursos, perquè nosaltres volem donar aquests recursos a la societat catalana.
I a la cultura us parlarem dels preparatius per a una nova edició del Cap Butaca Buida, que tornarà demà a omplir els teatres del país, Marta Vives.
En total són 90.000 les butaques que s'esperen omplir en aquesta tercera edició, en la que s'hi han sumat de 250 sales de Catalunya, el País Valencià i Mallorca, i que enguany s'estendran fins a Buenos Aires.
sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports Marta García amb la primera convocatòria de Joan García per jugar amb la selecció espanyola.
El porter blaugrana ha entrat en la llista de Luis de la Fuente per als dos pròxims amistosos. Una llista amb 3 porters més, 6 jugadors més del Barça i 2 catalans més. Demà l'Espanyol rep el Getafe i el Girona visita el Sadar per jugar contra l'Osasuna. Sentirem els tècnics dels dos equips catalans. I el Joventut de Badalona ja sap qui serà el seu rival als quarts de final de la Champions FIBA, l'AEK d'Atenes. Hoquei patins, futbol sala, waterpolo i motor completen l'agenda del dia.
A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia. Doncs a les carreteres el punt més complicat el tenim ara d'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat fins a la Ronda Litoral, on un accident talla un carril en sentit Llobregat a l'altura de Bonpastor. I ja sense incidències, la intensitat habitual d'aquesta hora a la Ronda d'Alt, però per sortir de Barcelona, també a la P7 i la P30 a Cerdanyola, C17 a Parets. De moment, però, sense problemes en cap punt.
Molt bé, i ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Enric Agut, bon dia.
Hola, bon dia.
Com es presenten les pròximes hores?
Doncs mira, molt tranquil·la. Arriba la primavera astronòmica, que ho fa d'aquí poca estona, a les 3:46, amb un temps ben tranquil, ben estable, amb sol, pocs núvols, poden entrar alguns per les comarques de Tarragona, però d'aquests prims i fins que gairebé ni es veuen, i la temperatura que va pujant respecte d'una nit que ha estat freda, amb algunes glaçades, ara ja s'arriba als 19 graus, al Vendrell, Vinebre o també a Malgrat de Mar. Cap de setmana, doncs, en general, molt similar. Demà dissabte serà un dia força calcat, amb contrast tèrmic, al matí novament ens haurem d'abrigar, a primera hora dia que surti al carrer farà fred, anar amb capes, però al migdia ens haurem de treure capes perquè la temperatura serà com la d'avui, moltes xifres entre 15 i 19 o 20 graus, un pugin més. I diumenge a la tarda vespre sí que arriben alguns canvis, però només a comarques de Girona, nord de Barcelona i el Pirineu poden créixer algunes nuvolades i caure algun ruixat, fins i tot alguna tempesta típica de primavera podria arribar a caure, i la cota de neu s'anirà situant al voltant dels 1.600 metres, baixant una mica més a darreres hores del dia.
Gràcies, Enric, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Mobilització històrica del sector educatiu a Barcelona, més de 30.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Els carrers han estat testimoni, doncs, de la mala maror dels mestres i els professors després d'un acord del govern amb Comissions Obreres i la UGT que va deixar fora els principals sindicats representats a les aules. La manifestació, amb milers de persones, ha arribat al Parc de la Ciutadella des de la plaça Tetuán. Els sindicats convocants, amb l'USTEC al capdavant, exigeixen una reunió amb el departament per redreçar el conflicte i fins i tot plantegen una cita, la Universitat de Barcelona, dimarts que ve. El cert és que la vaga d'avui ha tingut un fort seguiment. El govern reconeix un 40%, la USTEC ho eleva a més del doble. Anem al Parc de la Ciutadella. José Antonio Muñoz, Sara Cañete, bon dia.
Hola, bon dia, Òscar. Doncs el fet és que aquí al Parc de la Ciutadella hi ha milers de persones. És la capçalera de la manifestació. En aquests moments ja s'estan produint, doncs, els parlaments que posaran punt i final a aquesta jornada de mobilitzacions, però hi ha molta gent que ha quedat fora del Parc de la Ciutadella i, de fet, la cua d'aquesta manifestació, doncs, ni tan sols la veiem. El que veiem és Arc de Triomf també ple a vessar. És una autèntica marea groga, un clam conjunt avui del sector educatiu, mestres i professors, però també tot el personal de PAS, el PAE, i també el personal 03, el personal de l'escola Bressol, també l'escola concertada, molts professionals del sector educatiu que avui s'han sumat a aquesta jornada de vaga i mobilització. Els sindicats convocants, entre ells els majoritaris, diuen que és una imatge incontestable i que obliga el govern per responsabilitat a tornar a seure a negociar. De fet, el comitè de vaga, com ja explicava, s'avança i posa dia i hora dimarts que ve. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
Convidem al conseller del MAU a seure's a negociar la setmana que ve a les 10 del matí a la Universitat de Barcelona. Creiem que és un acte de responsabilitat perquè el que no es pot fer és mostrar una actitud prepotent menystenint la força del col·lectiu. El col·lectiu avui parla.
I els docents, aquest col·lectiu, que deia la Yolanda Segura, què és el que esperen a partir d'ara, Sara?
Doncs mira, aquest col·lectiu, primer que avui ha vingut una mica de tot arreu i hi ha gent que ha matinat moltíssim. Ens hem trobat amb gent que venia de Girona, de les Terres de l'Ebre, però també de Tarragona, tots per participar en aquesta darrera jornada de mobilitzacions centralitzada avui aquí a la capital. El que esperen, ens diuen, és que aquesta setmana, però especialment el dia d'avui, siguin un punt d'inflexió i que reprengui la negociació també amb la resta de sindicats per ampliar l'acord. Creuen que el que hi ha fins ara no és suficient i diuen que ells se senten desbordats a
les aules. El col·lectiu, també ens indiquen, se sent fort i unit i es continuaran mobilitzant si fa falta.
Que reprenguessin negociacions, perquè aquí estem la majoria, representats per la majoria dels sindicats que no van a firmar l'acord.
Si aquestes vagues no funcionen, seguirem lluitant i seguirem sortint als carrers.
Que es reuneixin amb tots els sindicats i facin una taula de negociació justa on s'escolti el que realment estem reclamant.
De moment, el govern el que diu és que no ha rebut cap proposta de trobada, potser l'acaben de conèixer ara que s'ha fet pública, com a mínim per part dels sindicats convocants, i que a hores d'ara no té prevista cap reunió, però veurem com evoluciona aquesta situació els propers dies.
I és que aquest mateix matí, des del govern, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha assegurat que hi ha marge per negociar amb els mestres i professors, tot i que insisteix que falten recursos. Són declaracions d'Alícia Romero als matins de TV3.
Marge per seure, per dialogar i per parlar, segur que n'hi ha. Ara, insisteixo, 510 milions d'euros que ha posat el govern en aquests 4 anys per millorar les condicions.
Hi ha marge perquè
no
siguin
més de 510 milions d'euros? Jo amb això vull ser prudent. Vull ser prudent perquè, a més, en aquests moments no tinc pressupost, no tenim pressupost, com molt bé sabeu.
En paral·lel, des de les associacions federades de famílies de Catalunya reclamen al govern que mogui fitxa per desencallar la situació per tal de no perjudicar encara més l'alumnat. Són declaracions de la directora de FAC, Lidón Gasull, a 3Cat Info.
Demanem al govern, sisplau, que segui i faci el que ha de fer perquè els nens i les nenes puguin seguir el seu aprenentatge amb normalitat. Però aquí li correspon al govern tenir altures de mira i saber arribar als acords que siguin necessaris pel bon funcionament del sistema educatiu i sobretot perquè els nens i les nenes es vegin el mínimament afectats.
Des de la FAC consideren que l'acord amb Comissions Obreres i l'UGT no recull moltes de les demandes que fan les famílies. Però no només els mestres i els professors protesten avui. Més d'un miler de metges, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat també aquest matí i migdia des de l'Hospital del Mar i també fins al Parc de la Ciutadella de Barcelona, on s'han trobat amb els mestres. És el plat fort de la segona jornada de vaga convocada, entre d'altres, pel Sindicat Metges de Catalunya, que reclama millores laborals, un conveni propi i acabar amb les guàrdies de 24 hores. El seguiment de la vaga, segons el departament, no arriba al 10%, però segons els convocats ha estat del 35%. Hem seguit la mobilització amb una unitat mòbil amb Josep Casanovas i Mònica Mas. Bon dia.
Bon dia. Una manifestació que no ha estat ni de bon tros, tan multitudinària com la dels mestres, però segons el sindicat Metges de Catalunya, el convocant, fer dues vagues des de l'octubre al mes té un gran desgast pels facultatius. La marxa ha sortit de l'Hospital del Mar amb un ambient festiu, salsa, batucada i encapçalada per una gran pancarta amb el lema conveni propi ja, un dels grans cavalls de batalla dels facultatius, juntament amb les guàrdies de 24 hores, i que no és l'únic, tal com ens expliquen el Marc i l'Anna, que són anestesiòlegs de l'Hospital del Mar.
Les llargues hores que ens fan treballar sota pressió, amb molts més pacients que abans i, sobretot, també aquesta sensació d'estar completament desemparats.
Lluito per tenir una negociació d'un conveni propi pels metges, no? Perquè dintre de la negociació de l'Estatut Marc i dels convenis sanitaris, els metges quedem molt infrarepresentats.
Des del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Llaunar assegura que les protestes no tenen data caducitat fins que la consellera Olga Pané els escolti.
I en aquests moments estem amb un govern que fa oïdes sordes a tot el lío que té muntat al carrer. En el cas del col·lectiu mèdic, no s'ha assegut encara a negociar, per molt que hi hagi consellers i conselleres que s'entestin a dir-ho. No és cert, no hi ha cap mena de negociació.
Per tant, suposem que si res canvia, el mes d'abril tornaran a la vaga. De moment és tot, aquí estem parats, aquí davant del Zoo de Barcelona, esperant si es fa la marxa cap al Parlament tal com estava previst.
Deixem les protestes i tornarem a la segona hora del Catalunya Migdia, però avui hi ha hagut també un xoc, en aquest cas entre el PSOE i Suma, just abans del Consell de Ministres extraordinari que s'ha fet aquest matí per aprovar les mesures del govern espanyol contra la crisi. La reunió s'ha hagut de posposar un parell d'hores per la negativa dels ministres de Suma a participar-hi si no es recollien les seves reivindicacions en matèria d'habitatge. Finalment, l'enfrontament s'ha resolt aprovant dos decrets, un bàsicament energètic i l'altre amb mesures precisament sobre els lloguers. Palau de la Moncloa, Madrid, Paula Brujans, bon dia.
Què tal? Bon dia. Un Consell de Ministres molt accidentat i sense acord entre els socis de govern fins l'últim minut. Finalment, com diu, s'ha salvat un primer paquet de rebaixes bàsicament fiscals. Com a gran mesures hi ha la rebaixa del 21 al 10% de l'IVA de l'electricitat, el gas i els combustibles. Això, per exemple, es tradueix en que de mitjana costarà uns 20 euros menys omplir el dipòsit d'un cotxe. També s'elimina temporalment l'impost sobre l'electricitat i, finalment, només hi haurà ajudes directes per als sectors més afectats, és a dir, transportistes, agricultors i pescadors, que se'ls bonificarà 20 cèntims per litre de gasoil. Un pla que, si cal, s'ampliarà, acaba de dir el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha criticat que els plans de Trump i Netanyahu costaran a l'Estat 5.000 milions d'euros.
El que les guerres cuestan vidas, cuestan refugiados. Y ya con eso sería suficiente como para decir no a esta guerra. Pero también a los españoles y españolas nos va a costar 5.000 millones de euros. 5.000 millones de euros que podríamos estar destinando a becas, a sanidad, a dependencia.
I a última hora hi ha petició de Sumar per evitar que les petrolieres s'enriqueixin amb la guerra. Hi haurà també més controls a les empreses sobre els preus.
Cada euro de este plan sale del esfuerzo de los contribuyentes. Y debe volver íntegro a ellos. Y por tanto, creo que un gobierno responsable y también las autoridades competentes lo que no podemos tolerar es que por pura codicia intenten sacar tajada de esta guerra algunos.
La Moncloa ha consensuat aquest primer paquet de mesures amb la majoria de grups al Congrés. Hi ha trucades des d'ahir a última hora del vespre. S'hi han inclòs mesures de Junts, d'Esquerra Republicana i fins i tot del Partit Popular. Pedro Sánchez acaba de dir que té els suports assegurats perquè s'aprovi la setmana que ve el Congrés.
I el motiu de la disputa d'aquest matí, que era l'habitatge, Paula, com queda al final?
Doncs es congela el preu dels lloguers dels contractes que caducaven aquest any, és a dir, no podran pujar quan es renovin. Això era una llarga reivindicació del soci minoritari del govern espanyol. De fet, els ministres de Sumar s'han negat a participar a la reunió del Consell de Ministres si finalment no s'aprovava aquest punt. Acabat aprovat i n'ha tret pit el portaveu de Sumar, el ministre Ernest Urtasun.
El gobierno hoy lo que demuestra es que tiene capacidad de diálogo entre socios de coalición y que tiene capacidad de acuerdo y de dirección y de tomar decisiones en favor de la gente. Es lógico que se dialogue en un gobierno de coalición, es lógico que haya que las negociaciones se alarguen.
Sumar que ha volgut posar els seus límits també sobre el Partit Socialista. Pedro Sánchez, però, ha reconegut que no té majoria al Congrés per aprovar aquest segon paquet amb mesures per l'habitatge. Ja ha dit que no es portarà la setmana que ve, sinó que es donen més dies per poder-lo negociar.
Bé, doncs la crisi interna que ha viscut el govern de coalició abans d'aprovar les mesures és més munició pel Partit Popular, que carrega contra el PSOE i Sumar i els acusa de ser irresponsables. I també de copiar mesures que van plantejar els populars i que, segons diuen la Moncloa, va menystenir des de l'inici. Des de Junts per Catalunya valoren que el paquet inclogui mesures que ells van proposar, però no avancen què és el que votaran. Els dos partits seran clau per convalidar o no dijous vinent les mesures al Congrés dels Diputats. Seguim a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
Què tal? Bon dia. El Partit Popular ha anat variant al llarg del matí la resposta a la Moncloa. Havia de comparèixer Alberto Nadal amb una rèplica més econòmica, però veient la situació ho han elevat a Miguel Tellado, número 2 del partit, més dur. Un Tellado que està compareixent ara mateix i que parla directament de batalla campal entre els ministres.
Hemos visto a qué se han dedicado. A pelearse. A pelearse entre ellos. A desatar una auténtica batalla campal entre ministros. A dar vergüenza.
Els populars encara no han aclarit si votaran a favor de les mesures, tampoc Junts. Els dos partits són determinants per convalidar-les. Els de Puigdemont sí que valoren que Sánchez hagi inclòs mesures que havien proposat, però són prudents, diuen, volen llegir abans la lletra petita, però el que està clar és que les dues forces votaran en contra del segon decret sobre habitatge que la Moncloa ja dona per perdut.
Això a Madrid. A Barcelona, el govern aprovarà dimarts que ve un primer paquet de mesures per ajudar principalment el teixit productiu per fer front als efectes també de la guerra contra l'Iran. La consellera d'Economia ho ha comunicat als representants dels partits polítics a la reunió que han fet aquest matí i ha descartat mesures fiscals de pes, com ara ajustar l'IRPF, a l'augment de la inflació. Anem al Palau de la Generalitat. Pilar García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs el primer paquet de mesures se centrarà en ajudes als sectors més afectats per l'encariment dels carburants, agricultura, pesca i transports, amb ajuts directes a empreses i finançament de l'Institut Català de Finances en millors condicions que les que tenen ara. I no descarta la consellera la rebaixa d'alguns impostos propis i de taxes.
Saben que aquí nosaltres tenim poc marge, tenim poca competència, però sí que tenim algun impost propi que podíem veure si queda afectat i, per tant, establim doncs, algun tipus d'exempció o de rebaixa, així com amb algunes taxes que poden afectar a sectors econòmics.
La consellera ha descartat mesures en l'àmbit de l'IRPF i aquestes actuacions per al teixit productiu estaran vinculades al fet que les empreses no facin acomiadaments. També es crearà un grup de treball en consum per fer seguiment dels preus i es dissenyaran nous programes d'internacionalització. Pel que fa a les famílies, de moment s'obrirà una línia d'ajudes genèrica que es concretarà més endavant. Per Salvador Vergés, de Junts, i Esther Capella, d'Esquerra, les mesures anunciades avui es queden curtes i esperen que s'incorporin les seves propostes.
Pedro Sánchez a Madrid s'ha fet nostres les propostes que fem de rebaixa fiscal, en concret de rebaixa de l'IVA pel que fa doncs, a la llum, a la benzina, al gas, i per tant ens demanem si el president Illa aquí farà el mateix.
És un primer paquet de mesures que hem de veure com queden reflectides i si veiem incorporades totes les mesures que per nosaltres són rellevants en aquest primer pas que s'ha de fer.
Els comuns demanen que s'incorporin les ajudes al lloguer que es van pactar a l'acord de pressupostos, 100 milions d'euros, via el suplement de crèdit que el govern va proveir.
Doncs els governs que s'afanyen a aprovar mesures per intentar contrarrestar els efectes de la guerra. Una guerra que sobre el terreny continua. Més atacs avui a Teheran i una nova baixa destacada al règim iranià. El portaveu de la Guàrdia Revolucionària que ha mort en un nou atac de l'ofensiva conjunta dels Estats Units i Israel. La guerra, doncs, continua amb bombardejos també a Jerusalem i a països del Golf. Les repercussions sobre el petroli i el gas, però, de moment, s'han rebaixat, Jordi Baró.
Avui és l'any nou persa i el dia ha començat sense canvis a Teheran amb un nou atac aeri d'Israel, on ha mort el portaveu del cos militar d'elit de l'Iran en una setmana en què el règim dels ayatolars ha perdut diverses figures clau. Israel ha accedit a les últimes hores a no repetir accions militars contra infraestructures energètiques iranianes, a petició de Trump, cosa que ha calmat els preus del petroli i el gas. El president dels Estats Units estaria ara plantejant, segons el portal Axios, ocupar o bloquejar l'illa iraniana de Kharg per pressionar l'Iran perquè reobri l'estret estratègic d'Hormuz. L'Agència Internacional de l'Energia calcula que caldran 6 mesos per normalitzar el subministrament i adverteix que és la crisi energètica més important fins ara. El portaveu del ministre d'Afers Estrangers xinès demanava estabilitat.
Totes les parts han de cessar immediatament les operacions militars i evitar una interrupció més greu del desenvolupament econòmic mundial. La seguretat energètica és crucial i totes les parts tenen la responsabilitat de garantir que el subministrament d'energia es mantingui estable i sense obstacles.
L'Iran ha continuat atacant els seus veïns del Golf, Kuwait, els Emirats Àrabs i Bahrain. També ha llançat míssils i drons contra Jerusalem, avui amb la mesquita d'Al-Aqsa tancada per primera vegada en 60 anys per la fi del Ramadà. Milers de musulmans han resat al carrer.
Passant 7 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia. Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
Aquesta primavera, Catalunya es torna a emocionar. Les passions tornen als escenaris. Història, tradició i emoció en viu.
Més de 500 anys de cultura popular amb centenars d'actors i música en directe.
Vine a viure la passió. Viu-la a Catalunya.
Consulta dates i pobles que hi participen a la web de la Federació Catalana de Passions.
Les passions de Catalunya. Tradició que emociona.
Si us pensàveu que ja ho havíeu vist tot d'eufòria... Prepareu-vos per una nit plena de sorpreses.
Música èpica!
Però què et passa?
Els concursants prendran decisions que ho poden canviar tot.
Adéu, adéu.
Una gala que marcarà un abans i un després.
Eufòria!
Eufòria, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Catalunya migdia.
D'aquí a 6 minuts seran 2 quarts. Us parlem ara del cas d'una pacient de Lleida nascuda per reproducció assistida que va heretar una malaltia minoritària de l'home que va donar l'esperma. A partir d'aquí, s'han detectat dues persones més concebudes del mateix donant que també presenten la mateixa alteració genètica. Lleida, Estela Bussoms, de quina malaltia parlem?
Hola, bon dia. Doncs és l'angioedema hereditari, una patologia que provoca que s'infli la cara o altres parts del cos i que pot ser especialment greu si afecta les vies respiratòries. En aquest cas, la pacient es va visitar primer a l'Hospital de Santa Maria de Lleida i l'estudi el van completar a la Vall d'Hebron. La noia no responia als tractaments antialèrgics i es va constatar que la causa era hereditària. Com que havia nascut per reproducció assistida, a través de la clínica de fertilitat es va comprovar que el donant de semen era portador de la variant genètica que provoca la malaltia rara i que dues persones més concebudes a partir de la mateixa esperma també. A partir d'aquí, els investigadors proposen que l'estudi que es fa als donants busqui també aquest tipus d'alteració. N'hem parlat amb Roger Colobrant, cap d'immunologia translacional de la Vall d'Hebron.
Dintre de ser minoritària, on és més prevalent és, entre altres llocs, a la península Ibèrica. I, per tant, la nostra suggerència era que aquest gen es pogués incloure, no, en futures ampliacions dels estudis que es fan en aquestes clíniques.
Ara mateix es fan proves que permeten identificar unes 300 malalties genètiques, però n'hi ha gairebé 7.000.
Mentrestant, el govern i Esquerra Republicana començaran aviat les negociacions per uns nous pressupostos de la Generalitat amb l'objectiu d'intentar aprovar-los abans de les vacances d'estiu. Tot i que la voluntat és arribar a un acord, el partit d'Oriol Junqueras s'ha mostrat obert a validar un altre suplement de crèdit en cas que s'arribés a un altre escenari de bloqueig, Marta Corbalán.
El comptador s'ha posat a zero després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar dimecres que retirava els pressupostos per evitar una derrota al Parlament en la votació que s'havia de fer precisament avui. El govern ha reservat entre 2.000 i 3.000 milions d'euros per negociar els nous pressupostos amb Esquerra. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el president del partit, Oriol Junqueras, ha deixat clar que la voluntat és arribar a un acord, però si no és possible, ha garantit que Catalunya no es quedarà sense recursos perquè estan disposats a aprovar un altre suplement de crèdit.
Nosaltres estarem disposats a votar un altre suplement de crèdit que complementi aquest primer. Els recursos no faltaran. Els ajuntaments tindran recursos, les famílies tindran recursos, les escoles tindran recursos, perquè nosaltres volem donar aquests recursos a la societat catalana.
Tot i que la recaptació de l'IRPF ja no és una línia vermella per poder aprovar els pròxims pressupostos, Junqueras ho segueix situant com una qüestió clau i ha demanat que reformi amb urgència la llei de finançament per permetre que totes les comunitats autònomes puguin gestionar els grans impostos.
I tornem a la informació internacional, concretament a Rússia, perquè el Kremlin està duent a terme una campanya per tal de reclutar universitaris perquè vagin a lluitar a la guerra d'Ucraïna. Els ofereixen un contracte d'un any en una unitat de drons allunyada del front, però els activistes adverteixen que és una trampa i que poden acabar a la primera línia de foc. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. Els soldats entren a les aules amb tres arguments per persuadir els estudiants. Apel·len al seu patriotisme, els prometen sous molt alts i els garanteixen que els aprovaran la carrera i els aplanaran el futur professional. Un alumne, sota condició d'anonimat, denuncia a Catalunya Ràdio que estan anant a captar els més vulnerables.
Busquen alumnes que van malament amb els estudis, que tenen deutes acadèmics, que falten a classe o que no poden aprovar alguna assignatura o examen.
I afegeix que els soldats intenten fer-los creure que no correran cap perill.
Ens diuen, no arriscareu la vostra vida perquè si signeu un contracte no vol dir que us enviarem a un assalt. Només necessitem gent que ens ajudi a la rereguarda i allà és absolutament segur.
Ara bé, Edith Eliassam, la principal organització que des de l'exili dona suport legal a aquests estudiants, assegura que això és fals. El seu portaveu, Ivan Chubiliaev, explica a Catalunya Ràdio que els contractes no duran només un any i que poden acabar sent car de canó.
Tots els contractes són il·limitats. No hi ha cap paper que determini on acabaràs després de signar aquest contracte. T'enviaran on sigui necessari.
La campanya de reclutament ja ha arribat a més de 200 universitats, però els mateixos alumnes admeten que no està tenint gaire èxit. Segons l'ONG d'Italiassam, el que demostra aquesta estratègia del Kremlin és que cada vegada els costa més convèncer nous soldats.
D'aquí a 2 minuts seran 2 quarts. Una pausa i ara tornem.
Catalunya migdia.
I continuem parlant de notícies solidàries, perquè el teu testament pot travessar fronteres quan el converteixes en un acte de solidaritat. Quan fas un testament solidari, decideixes que una part del que has construït en vida pugui salvar vides en el futur. Si inclous Metges Sense Fronteres, estaràs portant atenció mèdica a qui més en necessita en zones de conflicte, epidèmies i emergències humanes a tot el món. És un gest senzill, un llegat que es converteix en atenció mèdica per qui més en necessita. Informa-te'n a www.haztestamentosolidario.org. Fes que el teu testament també sigui acció. El testament solidari fa per mi.
Ja disponible al teu magatzem el catàleg Obramat 2026, amb més de 20.000 productes amb estoc sempre disponible i els millors preus en marques líders. 20 anys construint junts. Obramat.
Avui fa un mes de la desaparició d'una dona de Viladecans.
El 13 de març del 2019, la Janet, una mare de 39 anys, marxa a Cornellà a fer un tràmit a Hisenda, però no s'hi presenta, i a la tarda tampoc va a recollir el seu fill a l'escola. On és la Janet? Qui hi ha darrere de la desaparició?
Crims, de Carles Porta. Dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
Gairebé dos quarts. Ara, dos quarts. Els plans de la Generalitat per produir habitatge protegit a gran escala difícilment funcionaran si l'Estat no hi injecta recursos suficients. Un informe elaborat pels economistes Miquel Morell, Agustí Jové i Nil Regàs mostra com la decisió del govern espanyol l'any 2013 de deixar de subsidiar la construcció de pisos ha deixat el parc d'habitatges de Catalunya amb un dèficit acumulat de 93.000 immobles. L'estudi ha calculat que per cobrir les necessitats futures de la població caldria multiplicar per 6 la capacitat actual de producció, Sara Riera.
En aquesta crisi hi ha un element clau, que és que la Generalitat té les competències, però el múscul financer el té l'Estat. És cert que hi ha un pla estatal d'habitatge amb 7.000 milions d'euros per als pròxims 4 anys, però ni està aprovat ni se sap com repartirà els recursos. Els economistes creuen que els plans de la Generalitat, el 50.000 i el 214.000, permetran reactivar un mercat que ha estat 12 anys aturat, però que no es podrà sostenir si l'Estat no entra a subsidiar també els projectes perquè els promotors privats els surti rendible posar-se a construir pisos. Miquel Morell, del Col·legi d'Economistes a Catalunya Ràdio.
L'habitatge sempre ha sigut el germà pobre de l'educació i la sanitat. L'habitatge sempre ha estat una mica més pendent de voluntats polítiques, cicles electorals, en funció de la disponibilitat de recursos. La sanitat i l'educació, ningú es podria pensar que tingués un resultat com va passar el Plan Estatal de la Vivienda 2013, on els recursos financers no van desaparèixer, però quasi.
En aquest precedent es va argumentar que hi havia crisi econòmica i el resultat ha sigut que hem perdut un 70% de la capacitat de producció d'obra nova. La poca que es va fer la van fer els promotors privats. Una dada, en els últims 10 anys, l'Incasòl només va construir un 4% del que es va poder aixecar.
Avui es compleixen 10 anys de l'accident d'autocar de Freginals, al Montsià, en què van morir 13 estudiants d'Erasmus. El vehicle feia el trajecte entre València i Barcelona. Aquest matí se'ls ha homenatjat tant al punt de l'accident com també a la Universitat de Barcelona. Freginals, Jordi Barranca.
Bon dia, ha estat un acte emotiu, íntim i sobri en record de les 13 noies que van morir en l'accident. S'ha fet el monument que un any després es va instal·lar a tocar mateix de l'autopista. Una dècada després, aquest punt, a punt quilomètric 333, continua igual. Neus Franc, alcaldessa de Freginals.
Va ser un cop molt fort per a tots, tant com per a les famílies com pels veïns, i en cap de 10 anys el poble de Freginals encara els recorda. I sempre hi volem enviar a les famílies una forta abraçada i dir-los que no estan sols, que compartim el seu dol.
A la mateixa hora també se les ha homenatjat a la UB amb la participació d'alguns dels supervivents al sinistre, com el Mate Xifaré d'Hongria.
D'una banda, estem molt, molt feliços i ens vam posar a plorar quan ens vam tornar a veure. És fantàstic i meravellós. Però d'altra banda, no podem i no volem oblidar que és un esdeveniment terrible i per nosaltres és un dia molt difícil i trist de recordar cada any.
Each year for us to remember.
La justícia, recordem-ho, va investigar el cas, però la causa es va tancar fa 3 anys després de la mort del conductor de l'autocar.
I ja són 29 els casos de meningitis B que s'han detectat a Anglaterra. És un brot sense precedents, asseguren les autoritats, que ha causat la mort de dos estudiants al comtat de Kent, al sud del país. La vacunació de la població en aquella zona ja ha començat. La meningitis és una infecció que provoca la inflamació de les membranes que envolten el cervell i la medul·la espinal. Anem al campus de Canterbury, a Kent, on s'administra la vacuna. Corresponsal Quim Olivares, bon dia.
Hola, bon dia. Som davant d'un dels centres de distribució de la vacuna en un dels campus de la Universitat de Kent. Hi ha una cua llarguíssima, hem calculat que és més d'un quilòmetre, majoritàriament joves, de secundària i també d'universitària, però també personal de la universitat. Aquí han tornat les mascaretes, la distància social i alguns hàbits de la pandèmia de la Covid. Sentim l'Erica estudiant aquí a la Universitat de Kent.
He començat a portar mascareta una altra vegada i no ho feia des de la Covid. Òbviament, m'asseguro de rentar-me les mans constantment, netejant el mòbil també, després de sortir, perquè és molt important. No ens adonem dels gèrmens que hi pot haver.
Fins ara, les autoritats han repartit unes 2.000 vacunes i prop de 10.000 antibiòtics. Hem parlat amb molts d'aquests joves. La majoria amb qui hem parlat han canviat els seus hàbits. Han deixat de sortir, per exemple, a les nits. Es creu que el brot va sorgir d'una discoteca aquí a Canterbury. Altres han deixat d'anar al gimnàs. D'altres surten només per fer les coses imprescindibles. Tots esperen recuperar la vida que tenien abans del brot, però, segons els viròlegs, això és encara una incertitud. No se sap exactament quan es retornarà la normalitat aquí al comtat de Kent.
Passen 5 minuts de 2 quarts, una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento, más de 120 centros, con más de 4.000 coches, a un precio genial, solo una semana, no la dejes pasar. Revo, revo, revolu, plus, la revolución la de Ocasión Plus.
Hola, a les Residències Vallesol t'acompanyem amb els millors professionals, programes i instal·lacions perquè seguim descobrint la vida. Oferim estades temporals i de recuperacions posthospitalàries perquè la teva tranquil·litat també compta. Disposem de 4 centres a Barcelona i també apartaments. Informa-te'n al 900 24 24 25 o a vallesol.es.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 6 minuts de 2 quarts.
If you want to win,
tot a punt perquè aquest dissabte, 21 de març, se celebri una nova edició del Cap Butaca Buida, que té com a objectiu omplir 90.000 butaques dels teatres de tot el país, Marta Vives.
En aquesta tercera edició s'hi han sumat unes 250 sales de Catalunya, del País Valencià i Mallorca, però també d'Andorra, l'Alguer i Buenos Aires, amb l'objectiu de reivindicar el valor cultural, social i comunitari de les arts escèniques. A més, als teatres enguany s'hi han adherit una quarantena d'ateneus i centres cívics. En total es podran veure 288 muntatges de tota mena i 324 funcions diferents, des de grans clàssics fins a propostes innovadores per a tots els públics i edats i de tots els formats i gèneres. Isabel Vidal, presidenta d'ADETCA, parla d'un bon ritme en la venda d'entrades.
En aquesta tercera edició del Cap Butaca Buida, el comportament de la venda és bona. Estem en les ratis de l'any passat i si tenim més entrades disponibles vol dir que també s'estan venent més entrades. Ara queda aquest impuls final. Hi ha teatres plens, però encara hi ha butaques per poder omplir. Per tant, ànim i Cap Butaca Buida.
Enguany, el Cap Butaca Buida destinarà un percentatge de la recaptació total a The Freedom Theatre, ubicat al camp de refugiats de Jenin, a Cisjordània, que valora el teatre com a eina cultural i social en projecció internacional.
Per tant, demà, teatre. Però avui podeu anar al cinema.
Me quito el albornozo.
Cuando quieras.
Pedro Almodóvar estrena avui a Manga Navidad, on torna a tocar temes molt personals, com ja va fer a Dolor i Glòria. És la novetat més destacada de la cartellera aquest cap de setmana, Marc Garriga.
El director manxec es qüestiona si per alimentar el procés creatiu és lícit inspirar-se en les desgràcies de la gent propera, com ell ha fet sempre. Així, reincideix en l'autoficció, com ja feia l'extraordinària Dolor i Glòria, però sense el mateix èxit. En lloc de despullar-se emocionalment, ara tot és impostura, amb un guió escrit amb desídia a partir de les despulles d'aquella pel·lícula que el va dur als Oscars. Amb aquest film, Kim Gutiérrez passa a formar part de la nòmina de nois Almodóvar. L'acompanyen Bárbara Leni, Leonardo Sbaraglia i Victoria Luengo. Molt més, Rashida és Una hija en Tòquio, que narra els entrebancs legals d'un ciutadà francès per posar-se en contacte amb la seva filla, fruit del matrimoni amb una dona japonesa. Un drama molt consistent, protagonitzat per Gaumont Duri, set cops nominat al César, que construeix un personatge magistral d'un pare desesperat. També s'estrena avui una altra producció francesa, Elegir mi vida, la cinta d'inauguració de l'últim Festival de Cannes, una comèdia dramàtica lleugera, nostàlgica i musical, i completen les novetats a la cartellera Tafiti i els seus amics, una còpia barata del Rei Lleó, però doblada al català, i dues cintes de terror, la inquietant La sonrisa del mal i la sobrenatural Whistle, el silbido del mal.
I si us ve de gust, anem de festa major.
Quan refila el cornetí es remou tot l'embalat.
L'Orquestra Internacional Maravella fa 75 anys i per celebrar-ho l'Ajuntament de Caldes de Malavella, que és on va néixer, organitza diversos actes. El primer, un concert aquesta tarda a Laia Claret.
La Maravella la crea Lluís Ferrer a l'Espanya del 1951 i no va ser fàcil, ho explica Miquel Comadevall, músic actual.
D'aquesta orquestra, doncs, ell portava unes idees i a partir d'aquí les orquestres allà on anava no li deixaven fer. Representa que en aquell moment eren unes idees molt avançades. Modo i forma, doncs, obrir fronteres cap a l'estranger. D'aquí ve el nom d'Orquestra Internacional.
Una feina bonica, asseguren, però absorbent.
Ens semblen molt una mica com els esportistes, perquè vull dir, els esportistes han d'estar al 100% sempre que surten a jugar o competir. O... Primer, has d'aguantar les hores. Segona, has de saber, doncs, estar amb una concentració òptima. Jo vaig casar un dilluns, perquè no tenim cap cap de setmana lliure.
Aquesta tarda a les 7 faran un concert al Teatre Casino de Caldes amb un programa del primer any. Tot pel públic. Imma Comadevall n'és cantant.
Els tenim sempre presents i ho diem, també els nostres concerts, és gràcies a tot aquest públic que durant els anys, encara que hagi passat de generació en generació, ens ha acompanyat i ens han estimat i respectat, que això és molt important.
Doncs vinga, festa major amb la Maravella. Per cert, avui a Catalunya Ràdio estrenem Camí de cabres.
Ostres, n'he buscat això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix,
sí, de fet, bueno...
És un nou podcast sobre la vida a pagès al llarg de les estacions que condueixen el fotoperiodista Martí Alvesa i el pastor i historiador Marc August Muntanya. Són declaracions al programa Els Matiners de Catalunya Ràdio.
És un podcast que al final nosaltres el que intentem és parlar poc nosaltres i donar molt el micro i donar veu a la pagesia del nostre país i llavors el que fem és anar a casa dels pagesos, posar-los al micro, que ens expliquin què fan.
Doncs si voleu, els 6 primers capítols d'aquest Camí de cabres ja són al web i l'app de 3CAT i de Catalunya Ràdio. D'aquí a 19 minuts seran les 3 de la tarda, temps pels esports, uns esports que venen marcats per un nom, el de Joan Garcia, porter del Barça, i principal novetat a la convocatòria d'Espanya pels amistosos contra Sèrbia i Egipte. És la primera vegada que el Blaugrana entra en una convocatòria de la selecció absoluta espanyola, on Ramon Salvurri hi ha 6 jugadors del Barça més.
Sí, Joan Garcia és la gran novetat d'aquesta llista de convocats on no hi és Eric, però sí que hi són Lamine Yamal, Pedri, Olmo, Fermín i Pau Cubarsí. Marc Bernal és convocat amb la selecció espanyola sub-21 i Xavi Espar amb la sub-19. Però, evidentment, el nom propi del dia és el de Joan Garcia, que ha entrat en aquesta llista de convocats de Luis de la Fuente juntament amb 3 porters més. La selecció espanyola va en aquesta doble cita amb 4 porters.
Joan García es de los mejores porteros que hay en el mundo. Puede aportar pues, convivencia, capacidad de trabajo, profesionalidad, calidad. Y va a exigir a los demás sacar lo mejor de sí mismos. Ahora, que no quiere decir que vaya a estar entre los 3 o 4. A día de hoy, sí.
Queden clares dues coses. La primera, que Luis de la Fuente veu i valora el gran moment de Joan García, que, recordem-ho, va acabar tocat amb problemes musculars al partit contra el Newcastle de la Champions. De fet, va haver de demanar el canvi, però el Barça en el comunicat ja va dir que estava disponible i ho especificava de cara al partit d'aquest cap de setmana contra el Rayo Vallecano. I la segona, cada moment Luis de la Fuente no vol trencar les complicitats a la porteria que li donen Unai Simón, Alex Remiro i David Raya.
era el momento oportuno de tener a estos cuatro grandes porteros, y lo que está claro es que a día de hoy, con todo lo que puede pasar de aquí hasta junio, son los tres que pueden ser susceptibles de ser convocados. La primera idea que teníamos era de convocarlos porque queremos verlos, saber la importancia que damos a la convivencia, y era muy importante que estuvieran juntos con nosotros.
Doncs aquestes són les raons del seleccionador espanyol Luis de la Fuente per una convocatòria que és pels amistosos d'Espanya contra Sèrbia i contra Egipte. Aquest últim partit, l'Espanya-Egipte, es jugarà a l'RCD Stadium el dia 31 de març. Serà la tornada de la selecció espanyola a Barcelona 4 anys després de l'últim partit. I precisament el mateix estadi, l'RCD Stadium, és on jugarà demà l'Espanyol el seu partit de Lliga contra el Getafe. Serà l'enèsima oportunitat de l'equip de Manolo González per trencar la ratxa negativa que arrossega des de fa gairebé 3 mesos. La primera victòria de l'any 2026 s'està fent pregar més que mai, Sergi Andreu.
Sí, i Manolo, el tècnic, l'estaf i els jugadors diuen estan tranquils i mentalment molt forts per aconseguir la primera victòria. Això sí, són 11 partits sense guanyar i demà juguen contra un equip, el Getafe de Bordalàs, que ha anat de menys a més aquesta temporada, que s'ha reforçat molt en el mercat d'hivern i que ara mateix és novè a 2 punts de l'Espanyol només. El tècnic blanquiblau no vol excuses i admet que, malgrat que va fer mal la derrota de Mallorca, cal oblidar-la i mirar endavant. Això sí, deixant enrere els nervis i la pressió.
No, jo crec que més pressió que el dia de les Palmes de l'any passat no crec que tinguem. Jo és el dia dels 2 anys que porto aquí, és el dia que he vist més patir a l'equip i més futur. A partir d'aquí, jo crec que l'equip els veig entrenar, sé com estan ells, i l'equip sortirà demà a donar-ho tot, com fa sempre. Dintre de les nostres limitacions ho donarem tot per guanyar el partit. Però s'ha de guanyar, torno a dir, amb el cap, jugant a futbol i competint al màxim nivell, que és el que hem de fer demà.
Per demà, l'Espanyol tindrà les baixes de Piquel, que està sancionat, i Calero i Antonio Roca amb molèsties físiques tampoc n'hi seran. El partit és a 4:45 a l'antena del Tot Gira.
Per cert, agafeu l'agenda, perquè el Girona jugarà contra el Madrid divendres 10 d'abril a les 9 del vespre. Un dia després, l'11 d'abril, serà el derbi entre el Barça i l'Espanyol. Això serà a la 31a jornada de Lliga. Però en la jornada d'aquest cap de setmana, el Girona visita el Sadar, a Pamplona, demà per enfrontar-se a l'Osasuna. Un partit, Eduard Solà, on el tècnic Mitchell ha tornat a insistir en els 42 punts abans de parlar d'altres coses.
Com fins i tot el seu futur a la banqueta, per exemple. Acaba contracte i aquesta setmana en un podcast va dir que es veia preparat per entrenar al City. No vol parlar de res més fins que l'equip arribi als 42 punts. Després, renovació, opcions de ser més ambiciosos per parlar de més enllà que evitar el descens. El Girona arriba a les 10 últimes jornades amb 34 punts, els mateixos que el rival de demà, l'Osasuna, i amb un avantatge més gran que mai sobre el descens, 8 punts. Ve de guanyar l'Atlètic i només ha perdut 2 dels últims 8 partits.
L'objectiu hem d'aconseguir-lo i tothom està focalitzat en mirar cap a 42 punts. L'equip, l'entrenador, el director esportiu, tothom al club pensa el mateix que jo, que el més important és l'estabilitat i la seguretat de que el club continuï creixent, i per això necessitem arribar als 42 punts. Després parlarem, perquè són persones, són amics i tenim una relació especial més enllà de lo professional.
El Girona recupera Lemar i Vitor Reis per jugar demà a partir de 6:45 de la tarda al camp de l'Osasuna. En canvi, Estuani i Brian Hill continuen de baixa.
El Girona i l'Espanyol, que juguen demà, però aquesta 29a jornada de Lliga s'obre avui mateix amb el partit entre la Reial Societat i el Villarreal, que començarà a les 9 del vespre. Deixem el futbol, parlem de bàsquet, perquè el Joventut de Badalona ja coneix qui és el seu rival als quarts de final de la Champions FIBA. La Final Four d'aquesta tercera competició continental es farà precisament a Badalona, però abans la penya haurà de superar uns quarts de final on Maria Chesena tindrà el factor pista en contra.
Sí, el Joventut s'haurà d'enfrontar a l'AEK d'Atenes en una eliminatòria a 3 partits, amb el primer fora de casa, el segon a Badalona i un possible tercer també a domicili. Això si vol passar a la Final Four. En el cas de superar l'equip grec, els badalonins jugarien contra el guanyador del duel entre l'Unicaja Màlaga i l'Alba de Berlín. Això ha valorat el sorteig del president de la penya, Juan Antonio Morales.
L'única valoració possible, jo crec que en Jordi Acampa ho ha dit molt bé, és acceptar el rival que t'ha tocat i preparar molt bé el millor que puguem aquesta eliminatòria contra Atenes, que serà difícil, tindrem que guanyar un partit allà.
Encara en bàsquet, el Barça es va desfer ahir de la ratxa de derrotes contra el València a l'Eurolliga. Els de Xavi Pascual van guanyar el Roig Arena per 62-66. Un resultat que ajusta encara més la zona alta de la classificació. I un altre punt, ahir a la nit també es va fer oficial la renovació de Pierre Oriola amb el Baxi Manresa fins al 2028. El pivot de 33 anys va assegurar que està molt content al club després d'anunciar la renovació al Fanzón de 3CAT.
Doncs bones notícies per Pierre Oriola i pel Manresa. Ara falten una mica més de 12 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Fem una pausa i en tornar...
Creo que el equipo está con muchas ganas de afrontar este título, que nos hace...
Parlarem del Barça de Futbol Sala, que comença la lluita pel títol de la Copa d'Espanya.
Catalunya migdia. La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 25 i 26 d'abril una gala d'estrelles de l'American Ballet.
Estrelles de la prestigiosa companyia nord-americana s'uneixen en un mateix escenari per celebrar l'excel·lència, la tècnica i la màgia de la dansa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafaccultural.cat.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Aprofita el supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
Endú-te'n portàtils, mòbils, smartwatch, televisors...
O un frigorífic, la rentadora, el forn...
I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
Fins diumenge 22 de març a la botiga web i app del Corte Inglés.
Consulta els models i les marques que hi participen.
Catalans i catalanes, torna, soc i seré. Busquem 100 persones amb ganes de demostrar que ho saben tot del nostre país. Si vols participar-hi, envia'ns un vídeo explicant qui ets a casting@soquiseré3cat.cat. Seràs tu la persona que més en sap de Catalunya? El repte comença ara.
Aquesta Setmana Santa amb Rosa dels Vents gaudeix de les primeres vacances de l'any en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'una Setmana Santa inoblidable. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 10 minuts seran les 3 de la tarda. El Calafell i el Barça són els primers semifinalistes de la Copa d'Hockey Patins que es disputa a Sant Sadurní d'Anoia, després d'haver superat el Reus, que és el vigent campió, i el Noia, respectivament. Avui, Carles Vila, es disputen els altres dos partits de quarts de final pendents.
Hi haurà un nou duel català que jugaran a les 7, el Voltregà i l'Igualada. Els dos equips arriben amb deures per fer i algun problema. El Voltregà no pot disposar d'un dels seus millors jugadors, Gerard Teixidor, que està lesionat. Serà, però, un partit especial per Eric Vargas, que va anunciar la seva retirada al final d'aquesta temporada.
Crec que estem fent una temporada molt bona. El partit serà molt disputat, crec que serà molt obert. Els vam guanyar a Calafell l'última Copa del Rei que vam coincidir. I treball, esforç i sacrifici. I amb tot això jo crec que podem treure el partit endavant i plantar-nos a les semifinals de la millor manera possible.
Pel que fa a l'Igualada, tot i la gran temporada que està fent, arriba després d'una contundent derrota davant el Reus i d'haver quedat fora a la Champions. Àlex Cardil és jugador de l'Igualada.
Portem tota la temporada treballant molt dur i un dels objectius era aquesta Copa, no, podem dir. I doncs bé, de moment només pensem en el partit de demà, que sabem que serà molt dur, molt intens i que costarà molt guanyar, i bueno, doncs això, que moltes ganes i molta preparació i a lluitar.
L'altre partit de quarts de final el jugaran l'Alcoi i el Liceu.
I de la Copa del Rei d'Hockey Patins a la Copa d'Espanya de Futbol Sala, que també va començar ahir a Granada, en aquest cas. Avui és el torn del Barça, l'únic representant català en aquesta competició, que juga contra el Valdepeñas. Els blaugranes tenen l'oportunitat de trencar una sequera de 2 anys sense guanyar títols, Francesc Ripoll.
De fet, l'últim títol que va guanyar el Barça va ser precisament una Copa d'Espanya, Cartagena, l'any 2024. Els blaugranes arriben a la cita en un moment dolç, segons a la Lliga, classificats per la Final Four de la Copa del Rei i amb tots els jugadors disponibles, un d'ells, Sergio González. González, que sap la importància de guanyar aquesta competició.
Fa 2 anys que no guanyem cap títol, és massa temps per l'equip que tenim, per la institució a la que representem. Llavors, més que pressió, que també existeix i que convivim amb ella tots els dies, llavors, per aquesta part estem tranquils, però la responsabilitat, no? La responsabilitat d'un altre cop posar el Barça on es mereix.
El Barça buscarà la seva 8a Copa d'Espanya i la primera de Javi Rodríguez com a tècnic blaugrana. Per fer-ho hauran de superar el Valdepeña, sempre complicat, i en unes hipotètiques semifinals, el guanyador del Palma, Manzanares. Ahir ja es van jugar els 2 primers quarts de final, amb 2 sorpreses, Movistar Inter 8, Cartagena 3 i el Pozo 1, Jaén 4. Els 2 equips murcians, doncs, eliminats.
I en waterpolo, el Mataró disputa la primera jornada de la fase de quarts de final de la Conference Cup, la 3a competició europea, que es disputa en una seu única a Atenes. Els maresmencs, David Ubach, juguen a les 6 contra el De Acker italià.
Serà, per tant, un cap de setmana ben farcit de waterpolo europeu a grans trets, començant per aquesta Conference Cup masculina, que és la 3a competició continental i de nova creació, en què el Mataró buscarà, des d'avui i fins diumenge, accedir a la final a 4. L'equip maresmenc s'ha desplaçat a Atenes, on jugarà 3 partits en 3 dies per assolir un dels 2 bitllets en joc per a les semifinals en cadascun dels 2 grups de 4 equips. Aquesta tarda, a les 6, hora catalana, el Mataró jugarà contra els italians del De Acker de Bologna. Demà, enfront del Morran Split croat, i diumenge davant de l'Apolonès Mirnis local. Pel que fa a la Lliga de Campions femenina, es tanca la fase de grups amb tot decidit per als equips catalans. El Mataró i el Sant Andreu accediran als quarts com a primers de grup, el Sabadell com a segon i el Terrassa està eliminat. Els partits de demà són Mataró-Sabadell, Terrassa-Horizonte de Catània i Roma-Sant Andreu. I encara ens queda la Lliga masculina, perquè demà, entre d'altres, es viurà el partit estrella. Sabadell i Atlètic Barceloneta es veuran les cares a Can Llong amb el lideratge en joc, i només 5 dies després de la final de la Copa amb triomf mariner. A la primera volta, però, el Sabadell va donar la sorpresa guanyant a la Sant Sebastià.
Anem en el motor, perquè finalment les pluges torrencials sobre el circuit Ayrton Senna de Goiânia han marcat l'inici endarrerit dels entrenaments del Gran Premi del Brasil de MotoGP, Damià Aguilar.
Per entendre el volum d'aigua caigut sobre aquest nou circuit, dimecres passat hi va caure 3 vegades més d'aigua del previst per tot el mes. I ahir va tornar a ploure fort, i això va arrossegar brutícia en alguns revolts, quan els serveis de neteja havien pogut contenir la situació, amb l'ajuda també de 30 reclusos de baixa perillositat d'una presó local. No és estrany que hi hagi aquesta mena de convenis entre institucions penitenciàries i instal·lacions públiques esportives o parcs a l'estat brasiler de Goiás. I finalment ha començat tot una hora tard. La primera sessió de MotoGP havia de ser ara a les 3 i començarà a les 4 de la tarda. I el practice començarà en horari tot costa, a les 8 del vespre. És la sessió que ja discriminarà entre els 10 que es classifiquen directament i la resta que han de fer repesca. Un cap de setmana, aquest segon de Mundial, amb la incògnita de la competitivitat de les Ducati dels germans Márquez. El subcampió Àlex Márquez encara no té punts.
D'aquí una mica més de 4 minuts seran les 3 de la tarda. Avui és divendres, això vol dir que som a les portes del cap de setmana i, per tant, podem obrir agenda. Demà arriba el primer gran monument del ciclisme, la clàssica Milà-San Remo, que en aquesta 117a edició, Isaac Vilalta presenta un cartell destacat amb, entre d'altres, Tadej Pogacar.
Doncs sí, és el gran nom, juntament amb el de Mathieu van der Poel. De fet, són els 2 grans favorits. Potser amb el neerlandès un petit pas per davant de l'eslovè. Van der Poel, que s'ha mostrat fortíssim aquests últims dies a la Tirrè Adriàtica, buscarà la seva 3a San Remo i, d'aquesta manera, convertir-se en un dels millors clàssicòmens de tots els temps. A van der Poel només li queden 2 monuments per guanyar, la Lieja i Llombardia, complicats per les seves característiques. També n'hi falten només 2 a Pogacar, en aquest cas la San Remo i la Roubaix, 2 curses que sí que té al seu abast. Demà, per tant, Tadej Pogacar buscarà fer un pas més per acostar-se encara més a Eddy Merckx. Encara en ciclisme, per cert, demà, 3a edició de la clàssica Terres de l'Ebre, amb Enric Mas com a nom més destacat, i al mateix temps ja es van tancant els noms confirmats per la Volta a Catalunya. Començarà dilluns a Sant Feliu de Guíxols amb Jonas Vingegaard i Remco Evenepoel com a caps de cartell.
El saltador de perxa Mondo Duplantis o la triplista Yulimar Rojas són alguns dels noms més destacats del Mundial d'Atletisme de Pista Coberta que avui comença a Polònia i que Jan Ortuzar compta amb tres atletes catalans.
Hi participen Guillem Crespí, Jael Bestué i Alvin Josué Canales. El barceloní Crespí s'ha classificat per als semifinals de 60 metres llisos a l'aconseguir un dels tres millors temps de la repesca. Aquesta tarda buscarà classificació per a la final del cap de setmana. D'altra banda, el gironí Canales ha quedat fora dels 800 metres llisos. La participant en 60 metres llisos, Jael Bestué, ha comentat quines són les seves sensacions de cara al Mundial.
M'agrada ser ambiciosa, però també realista. Llavors, bueno, al final competeixo en els 60 metres, que és una prova que se'm sol quedar bastant curta, i jo soc més especialista en els 100 i en els 200.
Bestué començarà a competir demà a partir de les 11 del matí.
I com cada divendres, una recomanació des de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. Avui amb l'Eudald Serra. Quina és la teva per aquest cap de setmana, Eudald?
Doncs per aquest cap de setmana he triat un partit de l'NBA, concretament el que jugaran a la mitjanit de dissabte a diumenge Orlando Magic i Los Angeles Lakers. És un partit de fase regular, però no és un partit qualsevol, perquè LeBron James, als seus 41 anys, pot aconseguir un altre rècord històric pel seu palmarès individual, convertir-se en el jugador de tota la història de la competició que més partits ha jugat. Aquesta matinada passada, a Miami, LeBron ja ha igualat el rècord que tenia un altre mític jugador dels Celtics, Robert Parish, des de finals dels 90, 1.611 partits jugats, i diumenge, com dèiem, l'aconseguirà superar a la pista d'Orlando. De fet, LeBron James, amb 23 temporades ininterrompudes a la NBA, no para de batre rècords. A primers d'aquest mes ja es va convertir en el jugador que més tirs de camp ha notat de tota la història, i ara fa 3 anys, el 2023, ja va aconseguir un altre rècord mític que tenia l'expivot dels Lakers, Kareem Abdul-Jabbar, que ja era el de màxim anotador de la competició. Són rècords que van caient en favor de LeBron James i que ara mateix fa la impressió que trigaran força anys a superar-se.
A banda de la qualitat que, òbviament, té LeBron James, el fet de poder jugar fins a més dels 40 anys també l'ajuda a l'hora de tenir més minuts i, per tant, més possibilitats de batre rècords, però això no treu mèrit a tots aquests números que ens repassava l'Eudald Serra. Queda un minut per arribar a les 3 de la tarda amb la Marta García. Algunes coses que tenim pendents, per exemple, natació.
Sí, un rècord del món, el del velocista australià Cameron McEvoy, que ha batut el rècord dels 50 lliures que estava vigent des de fa 16 anys. Ho ha fet en l'Open de la Xina, on McEvoy ha marcat un temps de 20 segons i 88 centèsimes, 3 menys que l'anterior plusmarca que tenia el brasiler César Cielo. Ho tenia des de l'any 2009, quan, segurament encara ho recordes, aquells banyadors de poliuretà que van donar tants rècords i que ara ja fa alguns anys que estan prohibits.
I avui també tenim tenis.
Sí, Paula Badosa, que juga esta vesprada contra l'estatunitenca Iva Jovic, número 17 del món, i ho farà en la segona ronda del Masters 1000 de Miami. La de Begur ha superat la primera ronda, la bielorussa Sasnovich, en 2 sets, i avui, entre altres, també juga la número 1 mundial, la bielorussa Arina Sabalenka.